Aquest divendres, a partir de 8:45, el silenci del monestir parlarà més que mai de la seva història. Divendres es fa la tercera visita de nit amb notes musicals amb la temàtica d'indumentària medieval Com vestien els monjos, que culminarà amb un concert de violoncel amb obres de Bach i Brutons a mans de Dani Claret. Aprofitem, doncs, per conèixer aquest músic que tant té a veure amb Sant Cugat. Hola, Daniel.
Hola, bon dia.
Parla'ns del teu inici, molt relacionat amb la teva família. Com comences en això de la música, que ara és la teva feina?
Bé, doncs, tenint els dos pares violoncel·listes, ells em van, com que els fa tan feliços ser músics, diguem, em van posar un instrument a les mans, com tots aquells quan són petits, diguem, que tenen 5 anys. Em van demanar què volia tocar, la meva mare m'ha explicat que ella volia que toqués la viola, però jo al tocar ells el violoncel vaig decidir pel mateix instrument que tocaven ells. I així vas creixent, ells no em van fer classes regularment fins ja bastant avançada la meva edat, diguéssim, perquè quan ets molt petit, si no, no diferencies massa el pare del professor, però coneixent molt bé el terreny i llavors sabien amb quins professors podia funcionar la cosa, no?
Són uns guies de luxe, no?
De luxe, total.
Parlem del Lluís Claret i l'Anna Mora.
Sí.
Per tant, ells sabien per on guiar-te, per on anar a estudiar, i de quina manera et van guiar?
Bueno, en tots els moments de quan estàs estudiant necessites un moment donat potser un canvi de professor o seguir amb aquell professor o buscar algú que s'adecui més al que tu necessites, i ells coneixent doncs, l'entorn doncs, és més fàcil de guiar, coneixent com ensenyen la gent, diguéssim.
En el món de la música és molt important on heu escollit estudiar, amb qui heu escollit estudiar. Parla'ns una miqueta de com van ser els teus primers passos.
Sí, vaig tenir la primera professora que vaig tenir va ser la Sylvie Reverdy, que és una cel·lista, una cel·lista que va ser alumna del meu pare, francesa, que corre per aquí, toca l'orquestra d'Andorra. Després vaig anar tenint, de fet, l'Eulàlia Sobirà, que també és una pedagoga de les millors que hi ha a Catalunya i al món, m'atreveria a dir. I després vaig estar bastant de temps, 4 anys, amb l'Iñaki Etxepare, i després de l'Iñaki ja vaig decidir, als 17-18 anys, dedicar-me al violoncel. Llavors va ser quan el meu pare va dir, doncs, si vols, faig classes. Vam estar 2 anys molt intensius amb una classe que ell tenia aquí a Sant Cugat.
I per tant, aquí sí que vas diferenciar...
I aquí sí que ja va començar el sèrio, diguéssim.
Vas veure el teu pare de professor.
Sí. Llavors, a partir de llavors, sempre tant el meu pare com la meva mare els he anat tenint, m'han anat escoltant i sempre que necessito consell els hi demano.
De fet, hem muntat un trio de violoncels.
Tenim un trio de violoncels, això sí.
Ben curiós.
Més o menys aquella època vam muntar un trio que vam tenir força concerts en aquell moment, vam anar a tocar a Itàlia, vam anar a tocar a Japó, vam anar a fer a França, i de tant en tant anem fent coses, ara una mica menys, però anem fent coses. Sí,
com és tocar amb els teus pares?
Bé, molt bé. Com... menys conflictiu del que pot semblar des de fora.
Ho feu, ho heu fet sovint, sempre a casa?
Tocar junts? El trio de violoncels, i a més quan la meva germana tocava el piano, havíem fet una obra que és el Requiem de Popper, que els cel·listes la coneixen molt, però no és massa coneguda, per 3 violoncels i piano. I llavors fèiem el concert, i una de les peces del concert era l'última, normalment, era sortir a la meva germana del públic, l'Aina, i tocàvem una cosa tots 4 junts, que això ja la gent li encantava.
Ja era a nivell familiar, la sí. Música a nivell familiar. I com decideixes dedicar-te a la música? Recordes aquell punt de dir, va...
Sí, jo vaig, això, acabat d'estudiar amb l'Iñaki, no sabia massa si llançar-m'hi ja, tenia 16 anys, és aquella època que no saps massa què, i si no m'agradava el violoncel, m'agradava doncs, la física, m'agradava una cosa així, tirant cap a ciències, i vaig fer el batxillerat tecnològic, de fet. I en mig batxillerat, recordo començaments de segon o així, que sí que m'agradava, però que no... Va ser una mica per descartar-ho, no? Veure cap on tirava més... I a veure que m'agradava més la música ja ho vaig tenir clar, diguéssim.
I vas decidir, vas anar al Liceu de Barcelona?
Vaig estar amb el meu pare aquests 2 anys, després vaig entrar al Conservatori del Liceu, vaig fer el superior amb el Peter Thiemann, que és un alemany que és està fincat aquí a la Floresta. I després vaig anar a Alemanya a fer un màster de 2 anys, que vaig acabar fa 2 anys ara a l'estiu.
Ets molt jove i has passat per diferents orquestres. De fet, com a solista col·labores i has col·laborat amb diferents. Parla'ns una miqueta del que tens ara entre mans. Com a professional de la música sempre teniu diferents orquestres, diferents formacions.
La cosa així més estable que tinc és el... Bueno, soc primer violoncel solista de l'Orquestra Càmera Musicae, que és una orquestra que està, té com a seu al Vendrell, que aquest any fa la temporada vinent celebra 10 anys. Jo fa 3 que hi estic, vaig començar a anar-hi el meu últim any de màster a Alemanya, anava i venia bastant. Això és una cosa. Després amb l'ONCA, amb l'Orquestra Andorra, col·laboro més o menys regularment. I després hi ha altres orquestres, no? L'Orquestra del Penedès, la Georquestra, i ara recentment he anat a col·laborar amb l'Orquestra del Liceu de Barcelona, també. Ha sigut una experiència molt maca. I això pel que fa a orquestres, diguem, no me'n voldria deixar cap, però... Potser algú no em deixo.
Per tant, no pares, no?
No, massa, no.
Assajos, vius entre Sant Cugat i Andorra, ets sí. Andorrà, però vius molt aquí a Sant Cugat.
Aquí a Sant Cugat faig bastanta vida, sí. I bueno, i a part d'orquestra, doncs vaig tocant també cambra, tinc un parell de pianistes amb els que toco també habitualment.
Vas fent diferents bolos.
Vaig fent diferents bolos. Tenim un quartet de violoncels, també, amb el meu cosí Jordi, i amb el José Mor i el Marc Galobardes.
Sandarancelo.
Sandarancelo Quartet, sí. Que ara tenim... Aquest any tenim força concerts, tipus 9 o 10 concerts hem fet ja.
Déu-n'hi-do, sou a la família molts professionals de la
sí.
música.
Sí, sí.
No sé si quan us reuniu... aquesta és una pregunta d'aquelles tòpiques que us deuen fer moltíssim, no?
Sí,
què feu? Feu un concert a casa quan us reuniu?
No és que... Sí, quan ens reunim per Nadal, així, que és quan hi som tots, no parlem de tot, eh? No és ni molt menys monopolitzat per la música. No, ja en tenim prou durant l'any.
És la pregunta obligada.
Sí, ja l'entenc, que la feu, però...
Per cert, ara estem escoltant Schumann. Però al concert d'aquest divendres hi haurà Bach i Brutons.
Sí. Tocaré la tercera suite de Bach, diguem, de les 6 que té, que és una suite que... Tinc la sort de poder tocar bastant, m'agrada molt, és molt extrovertida. I després ja toco una sonata de Salvador Brotons, que justament ahir vaig estar amb ell treballant-la una mica, que em digués...
Déu-n'hi-do, no? Quin luxe!
Sí, va ser fantàstic, perquè ell, clar, qui millor que ell per comentar-te, no? Que si tens algun dubte, o això què vol dir, o això aquí, més això, més allò... I va estar molt bé, és una sonata que dona, sí, un quart d'hora, 4 moviments... Té una escriptura que a mi m'agrada molt, molt semblant a Shostakovich, que és un compositor que a mi també m'agrada molt.
Per tant, contundent.
Sí, molt rítmic, amb molts timbres diferents, i també els moviments lents molt sentits. És una obra molt, molt maca.
Ens ha dit la Patricia Denó, que és la directora musical de tot aquest cicle de notes musicals al monestir, aquestes visites nocturnes, que a més ho feu en un espai maquíssim pel que fa a l'acústica.
Sí, al claustre de Sant Cugat, sí, hi he anat. De fet, els meus pares van ser directors d'aquí del festival d'estiu, vaig fer el claustre. I l'acústica, tots els que hi tocaven i diuen que és fantàstic, tant des de l'escenari com des del públic. No? També vaig anar a sentir el Jordi quan va tocar l'any passat. I la veritat és que, clar, pels músics és un gran avantatge tocar en un lloc on et sentis...
I amb bona acústica.
Sí, sonorament
que no sempre,
acompanyat.
No sempre us ho trobeu.
No,
a més, vosaltres necessiteu sonoritats molt específiques.
Que ressoni una mica. Que ressoni una mica és ideal. Que passa que, clar, avui en dia es toca molt a teatres, que amb les cortines això s'asseca molt, llavors la sensació no és tan bona, però no. Ja ens apanyem, eh?
Projectes de futur. No sé si tens alguna cosa entre mans, algun projecte, participar en
així,
algun concert.
Així, immediat, ara el juny, ara mateix, diguéssim, tinc això d'aquí a Sant Cugat. Després, amb un pianista, amb el Néstor Bayón, estem fent la integral de les 5 sonates de Beethoven repartides en 2 concerts. Llavors, aquest any n'hem fet 3, l'any que ve en farem 2. Les hem partit en 2 concerts perquè fer-ne 5 en un concert és una mica massa.
És massa carregant, no?
Bueno, per nosaltres,
per vosaltres és...
d'aquí un temps, diguéssim. Això és una cosa. Llavors també amb l'altre pianista amb el que toco, amb l'Àlex Ramírez, també hem tocat molt habitualment i ara és possible que engeguem un trio en piano com a formació estable, cambrística. Ens trobem ara al juny per assajar i veure com...
Per tant, tens diferents projectes.
Sí, diferents projectes, això és fantàstic.
Que aniran naixent, sí, i veient la llum els propers mesos.
Sí.
Doncs, Daniel Claret, moltes gràcies per venir a Cugat.cat, per explicar-nos una miqueta la teva trajectòria, breument, que ha estat segurament molt més intensa, i molta sort per aquest concert d'aquest divendres.
Moltes gràcies a vosaltres.